partir de ahí ya vemos los emparejamientos, que es lo que realmente importa.
Sí, sí.
Mansilla, oye, yo te agradezco mucho, que después del día que tuvisteis ayer, que
exagerado
estés aquí.
Muni.
Juventus.
Me notas la voz un poquito tomadita, ¿no? Pero qué exagerado eres.
Lo digo luego lo mismo para el Atleti y la Real.
Ha salido la Juve.
Todos mareados a las 3 de la tarde.
Curiosamente, para el Ladio Gris han ido el 20, el 22 y el 24.
Who's going now to the blue side? And despairing.
Feyenoord.
That's of course Feyenoord, the first Dutch club.
La bola del Feyenoord, que es la siguiente que tenía que salir.
Fijaros en las caras de los presentes, no entienden nada. Fijaros en los. Hay uno que pase Trump.
Esta señora
que ha salido. Esta señora
es del Feyenoord.
Del Feyenoord, sí, porque se acaba de salir la bola del Feyenoord.
Muy serio.
Lo que no entiende nada, Pujol, claro.
Se ha quedado seria porque todavía no conoce rival.
El que veo muy tranquilo en la sala es Emilio Butragueño.
Y a Thiago Alcántara, El Brest, siguiente rival en salir, que va al lado plateado del cuadro.
Pues te diré que 18, 20, 22 y 24, todos los pares han ido al lado gris y todos los impares al lado azul.
Bueno.
Es curioso.
Mangazo.
Bueno, esto de Thiago con el traje,
Sale ya, va a salir la última bola. Y ya han salido todos los no cabezas de serie. Así que a partir de ahora es cuando viene el turrón, porque en la siguiente bola ya vamos a empezar a conocer emparejamientos.
El Brest no ha ido nadie.
Es verdad.
No hay nadie.
Cofe Brest.
Igual lo tienen.
Cuidado ahora, cuidado.
Vamos.
Which is Paris Saint-Germain or Benfica, who will join the two French teams?
Paris Saint-Germain.
So, first tie is a null French tie between and Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain participating for the 13th successive season in
the
knockout phase. And now let's see, let's complete the other one.
Brest, Paris Saint-Germain.
Benfica. So, Benfica, winners back to back.
Ha tenido suerte el Paris Saint-Germain, el equipo de Luis Enrique, en el sorteo. Brest, Paris Saint-Germain. Primer emparejamiento de este playoff.
The winners of these two ties, Brest, Paris, Paris Saint-Germain o Monaco, Benfica, will face.
Comodísimo enfrentamiento para Luis Enrique,
Sí, hombre.
Y Monaco, Benfica. El segundo es el Monaco, Benfica.
Let's go ahead and we are now.
Clase media.
El PSG ha hecho una machada, ha hecho 8 goles,
Other two positions, 13 and 14.
A ver.
Milan or PSV.
Primero al lado gris.
PSV.
So, PSV Eindhoven is drawn to go against Juventus on the silver side.
Juventus PSV.
Of course, and
tercer emparejamiento PSV, Juventus PSV. ¿Dices algo, Mansilla?
Draw the other team.
Pues que es un rival relativamente cómodo para Thiago Motta, que está haciendo una temporada bastante mala, del que están hablando que pueden destituirlo. Vamos a ver si a partir de enero, cuando empiezan las cosas importantes, la Juve es un equipo grande, empieza a entonarse el equipo.
Sale la bola del Milan. Mira Baresi,
Franco,
qué grande. Feyenoord-Milan. Feyenoord-Milan.
Ahora ya viene la del Madrid.
Tensión.
Ojo,
atención. Que no salga primero la del Madrid.
Real Madrid o Bayern.
Silencio ahora, Mueve las bolas.
¿Sabes cuál
Real Madrid?
¿Sabes?
Real Madrid.
Le cayó el City al Real Madrid. Le cayó el City al Real Madrid.
Challenge in this round, Manchester City versus Real Madrid. Real Madrid will try to
la cara de Emilio Butragueño.
Season,
que no es precisamente de alegría, aunque Butragueño pone la cara que pone, a veces que siempre parece la misma. Pero lo que más se temía al madridismo, se acaba de producir. El Manchester City será el rival de Real Madrid en este playoff eliminatorio de los 16avos de final de la Liga de Campeones. Guau, ¿quieres decir algo?
Yo es que lo veía clarísimo.
Lo tenías muy claro desde el principio.
Europa siempre exige al rey la última cosa.
Lo que toca es lo que toca.
Pues venga, juéguense.
Bueno, pues tenemos Celtic-Bayern Múnich, que va a ser otro emparejamiento, y nos va a quedar simplemente el rival del Brujas, que en este caso va a ser, lo diré, el Bayern Múnich.
¿Quién queda?
Sí, solo queda uno.
Ya no me acuerdo.
Solo queda uno, sácala.
El rival del Brujas es el Atalanta o el Borussia.
El Atalanta.
El Atalanta.
Bueno, pues Evidentemente, aquí lo que importaba era cuál fuera el rival del Real Madrid. Va a ser el Manchester City. Recordamos, la vuelta va a ser en el Estadio Santiago Bernabéu. Partidos de ida 11-12 de febrero. Lo conoceremos a lo largo del día, qué día, si va a ser el 11 o el 12. Y la vuelta 18-19 en el Estadio Santiago Bernabéu. Lo vamos a dejar aquí. Gracias, Arancha. Gracias, Melchor. Gracias, Juan. Gracias,
luego.
Masilla.
Adiós.
Hasta aquí. No ha habido suerte para el Madrid.
Qué puntuales soy, madre mía. Me habéis dicho 25 y mire, 25.
Bueno, lo que toca. No, ha sido más que nada porque estaba Bernardo ahí controlando. Y hemos dicho por las bocas.
Seguimos en el Real Cope. Gracias, chicos. Hasta luego. Gracias.
Herrera en Cope.
La mañana.
Cope Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Què tal? 4 minutets, arribarem a 1:15 del migdia. Gràcies a tots els companys d'esports. Estarem pendents perquè el Barça entrarà dins de tot això com ja directament a quarts de final. Estarà el Mònaco, seria un dels possibles rivals. El PSG també seria un dels possibles rivals. El Brest també seria un dels possibles rivals. O el Benfica seria un d'aquests quatre, seria un dels possibles rivals del Barça a semis. Estarem pendents de tot això. Després José Luis Gil ens ho acabarà de posar el punt fil per randa de com queda el quadre pel Barça també, eh? Bé, benvinguts a Herrera, Cope Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres, i he d'explicar que avui, per exemple, si fem una mica de memòria, és efemèride. Efemèride perquè avui fa anys del primer cas de Covid que es va detectar a territori espanyol. Va ser a les Illes Canàries i va començar, va ser el principi, el pistoletazo de salida de tot el caos que això va comprometre, que va, diuen, bé, va estar a punt de col·lapsar els serveis sanitaris. Bé, no, els serveis sanitaris van col·lapsar. Bàsicament va col·lapsar. I en funció de com s'havia d'escollir a qui se tenia, a qui no se tenia. Era així de dramàtic, eh? Era qüestió de situació de guerra, pràcticament. Més l'efemèride del seu moment. Llum queda, o lluny sembla, no fa tant, però queda, o dona aquesta sensació que queda molt lluny. No queda tan lluny la imatge que està donant Barcelona amb la seva seguretat al metro. És un punt de lamentable i que crec que són coses que no poden quedar sense resposta. Fa dos caps de setmana parlaven d'aquell vigilant que en un enfrontament amb joves doncs va perdre un ull. Aquest passat cap de setmana veiem com una festa rave, una festa rave il·legal, una festa rave il·legal convocada presumptament, sembla, per un rapero d'aquests que té seguidors, va muntar el que diuen una subway party, una festa al metro. De què va això? Això va que aquest rapero, sembla que ha estat ell, eh? Que té molts seguidors, doncs va convocar a la gent doncs al metro, no? Per muntar allà una festa, baixar la música, només cal que posin allà una barra de bar. És l'única cosa que falta. Evidentment, no paguen el bitllet, evidentment, i evidentment la festa no es limita a baixar al vestíbul, jo què sé, d'universitat, que és un dels vestíbuls amplis del metro de Barcelona, i muntar allà una festa amb música. No només està. Si fos això, encara diries, mira, pues vale, bueno, podem discutir, no? Però no. La festa consisteix no en música, sinó en vandalitzar, en crear caos, por entre els passatgers i destrosses múltiples al metro de Barcelona. La imatge, com a mínim, és lamentable. Una botellada, pintades a diverses estacions, metros, metro parat, por dels viatgers en aquell moment. Es para la línia 1, la línia 2, buiden extintors a la via, en fi, el que es diu, en tot cas, una subway party, que no sé què té de festa tot això. És, la imatge és per dir, això no pot passar, no, hi ha d'haver una resposta, hi ha d'haver un respecte. Però no és una qüestió d'autoritat, perquè, evidentment, els vigilants del metro, quan veuen que va ser una festa, que van anar com 100 persones, 100 nanos allà. Perdó. 100 nanos
Mira, em poso tan, tan així que em ve la tos. Em permeteu, eh? Faré un clopet d'aigua perquè... Si no, continuï tossint. Perdó, eh? Disculpeu. Bé, el cas és que aquestes 100 persones, o quasi 100 persones, anaven tots amb la cara tapada. Això què vol dir? Vol dir que ja van amb la idea de liar-la. Van amb l'idea de liar-la. Claríssim, en tot cas. Evidentment, tot això, els vigilants del metro ho detecten. Tu no te'n pots enfrontar, això. Que serien un, dos, una parella de vigilants, com a molt? T'enfrontes a 100 persones? Què has de fer aquí? Millor no. Si no, perquè te van arrencar la cabeza. Millor que no. Millor que no, perquè prendràs mal. Avisen els Mossos d'Esquadra i els Mossos d'Esquadra envia personal de paisà i unitats a les sortides de les estacions i identifiquen a 15 persones. Bàsicament és això. I aquí s'acaba el vandalisme d'aquesta Subway Party. És increïble. És al·lucinant. Jo no sé, igual m'estic fent gran, eh? I estic aquí remugant com la bola cebolleta. Però és una imatge lamentable de que pots fer el que et surti dels... El que et surti que no hi haurà una conseqüència. I no a qualsevol lloc. Estàs fent el que et surti a un espai públic com el metro de Barcelona. Amb totes les conseqüències que hi ha. Bé, tot això... A més, bé, amb una de les reivindicacions, la part bona és una de les reivindicacions que feien els vigilants de seguretat després del greu incident de fa dos caps de setmana on un dels vigilants va perdre un ull, demanaven, entre d'altres coses, eines per poder-se defensar o actuar en situacions no com aquesta, perquè això 100 persones ja m'explicareu, però sí en situacions de baralles que es fiquen pel mig per parar tot això. I llavors, en breu ja començaran a utilitzar a partir de demà, dia 1 de febrer, començaran a utilitzar esprai de pebre als vigilants de seguretat del metro. En parlem amb el senyor Sergi Sánchez, que és portaveu d'ADN Sindical. Sergio, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días otra vez.
¿Cómo estamos hablando últimamente tú y yo, eh?
Pues me gustaría estar hablando de otras cosas,
sí,
pero...
Señor. A mí también. Oye, esta fiesta party, vaya locura. Pero claro, ¿qué se puede hacer a partir de ahí?
Es que no podemos hacer nada. Es que al final, con los pocos efectivos de vigilantes de seguridad que tenemos, los pocos efectivos de Mossos d'Esquadra y de Guardia Urbana que hay arriba en la vía pública, no podemos hacer nada. El problema es que como esto no se tomen medidas, la próxima fiesta party, que desgraciadamente yo creo que habrá más, ya bajarán barras de bares. Es que nos estamos esperando ya que bajen con su barra de bar.
Sí, sí. Ya, directamente, pues ya entra música y entra absolutamente de todo, aparte de vandalizar el metro, claro.
Efectivamente, muchos compañeros nos lo han trasladado. La gente salió con miedo porque hubo momentos de tensión, porque la gente no sabía qué tipo de spray se iba a utilizar, si iban también a pintar también a los pasajeros. La gente salió porque la gente que empieza a saltar en los vagones no saben que se vaya a quedar el metro ahí parado. Toda esa inseguridad, no se merece el ciudadano de Barcelona todos esos problemas de seguridad.
Claro, y a partir de aquí, ¿qué medidas se pueden tomar para evitar una cosa así? Porque hubo una convocatoria, no sé si es a partir de la convocatoria movilizar fuerzas de seguridad. Es que no lo sé, porque realmente es inconcebible una cosa así.
Bueno, el tema es medidas, temas preventivas. Tenemos una policía que seguramente se entera de todas estas informaciones, pero si después ve los pocos efectivos a diarios que hay de vigilantes de seguridad en el metro, tampoco puede tirar de nosotros, porque ellos no están en el metro de Barcelona ni en Rodalías. Los vigilantes somos los que llevamos la seguridad de todas estas instalaciones. Entonces, si no se hacen estas medidas preventivas y están viendo de que no hay ni controles de interventores por la noche, pues tampoco se podría. ¿Qué pasa? Toda esta gente que se realiza estas fiestas incívicas ya va a sitios donde saben que es fácil entrar y salir y que no les vaya a pasar nada. Esto en otros barrios o en otras ciudades de España no están pasando. En Madrid yo aún no he visto ninguna de estas fiestas incívicas. ¿Por qué será?
Oye, ahora vais a estar autorizados a utilizar spray de pimienta. ¿Esto podrá ayudar? Por lo menos, ya no hablo con estas fiestas salvajes, que es una cuestión que ya se escapa un poco, sino para vuestro trabajo día a día, por ejemplo, en lugares como el metro de Barcelona.
Bueno, esto ayudará que cuando hayan personas con armas blancas o peleas multitudinarias de gente, podamos utilizar el spray para evitar que la gente se nos acerque y poderlo reducir con mejor precisión. Es una herramienta de trabajo que va a ser muy sencilla porque con esto quitaremos la visibilidad de las personas agresivas y nos evitaremos utilizar la defensa o tenerlos que tirar encima porque con, encima para poderlo reducir. Automáticamente una persona que se le quita esta visibilidad irá al suelo, se le engrillará y se le curará con un líquido de suero para poder otra vez coger esa visión.
Bueno, entendemos que esto precisamente es una de las consecuencias del lamentable suceso que ocurrió hace dos fines de semana con el vigilante que dentro de esa pelea pues perdió un ojo lamentablemente. Ahora, este fin de semana pasado tenemos la partifiesta, la farripiesta del metro. ¿Tú crees que también esto tendrá unas consecuencias de cara a la seguridad?
Pues no sé, nosotros nos han invitado mañana al Ayuntamiento de Barcelona, donde se va a hablar en una comisión de seguridad para aumentar la seguridad, los vigilantes de seguridad. Hay partidos políticos como Dani Sirera del PP y creo que también Jordi Junts per Catalunya que van a apoyar esas decisiones, porque ya lo hicieron hace un año. Es que hace un año ya se votó en el Ayuntamiento de Barcelona, en el cual el señor Batlle también participó y dio su apoyo de que se pondrían más medidas de seguridad y se aumentarían los protocolos y se revisarían los protocolos de seguridad. Lo que estamos sorprendidos es que cada año se habla de lo mismo, cada año se aprueba, pero después no hacen nada.
Ya, pues veremos a ver qué tal acaba todo esto. Sergio Sánchez, de portavoz de ADN Sindical, oye, muchísimas gracias por la charla y espero que todo mejore.
Muy bien, pues muchas gracias.
Así sigui, no sé si millorarà o no, però és el desig de tots. Però insisteixo en una cosa, no és una qüestió només de seguretat, d'augmentar la seguretat, d'espais de pebre, no és només això, és també una situació multifactorial d'educació i de respecte a l'autoritat, bàsicament, eh? Igual aquests comentaris que estic fent sonen fins i tot amb un punt revolucionaris i extremistes, però és una realitat. I parlant d'això, mirarem de seguida l'opinió dels sindicats de policia, en aquest cas de Mossos d'Esquadra. De seguida parlem amb l'Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos, per parlar de quan passen aquestes coses, quin és el protocol davant d'aquestes situacions. De seguida en parlem de tot això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Escolta, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argalbon Natur està elaborat amb peces fresques i senceres?
Esclar, i té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És supergustós.
A més, té un 98% de carn.
És natural que es noti, oi?
Doncs sí, natural.
Argalbon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Fa 41 anys, un ordinador revolucionari es va presentar al món, l'Apple Macintosh. A Catwin celebrem el seu aniversari amb unes ofertes amb Mac que són un regal. Descobreix-les a Catwin, la teva botiga Apple a Montaner 334, a Rosselló 262 i al carrer València 87.
Trump planea firmar hasta 10 órdenes ejecutivas sobre migración.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Estuvimos en la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, con miles y miles de inmigrantes de todo el mundo en dirección precisamente a esa frontera sur de Estados Unidos. ¿Tú no crees que se avecina una catástrofe humanitaria en México?
Sí. Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I quan passen raves com les salvatges o subway parties com les que vam veure amb tot el que passa, quin és el protocol policial davant de tot això? Què es fa? Com es reacciona i de quina manera es coordina una amb el Servei de Seguretat Privada? Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Quina festa, eh? En què s'entreté la gent. És increïble. D'entrada, és per perplexitat el que es pot sentir davant de tot això, no?
Sí, el que és, des del nostre punt de vista, és molt preocupant que una ciutat com a Barcelona es vegi a la xarxa de transport públic unes imatges com les que vam veure. A més, si això li afegim el fet de que portem tres incidents, un d'ells, ho recordem, el passat dia 18, molt greu, on un company de seguretat privada va perdre l'ull, i evidentment tot això ens porta a una pregunta, no? Què està passant? La manca d'autoritat tant de les forces i cossos de la seguretat pública com també de vigilància de seguretat privada està patint una greu crisi d'autoritat. Ho hem denunciat moltes vegades i, per tant, evidentment, tot això ens porta a una reflexió, no? Com hem d'actuar, perquè, evidentment, això hi ha d'haver impunitat zero. No podem permetre'ns, com a societat, enviar un missatge de que tot s'hi val, de que aquí quatre persones poden venir, bueno, quatre no, perquè eren unes quantes més, no?
Sí, sí.
Envair el mètode, generar aquest caos. Pensem en les persones que estaven, a les persones que eren usuàries del metro, no?, que en aquell moment estaven allà. Imagina't la sensació d'inseguretat que els hi va provocar. La sensació també d'impunitat dels companys de vigilància de seguretat privada que estaven allà segurament sense poder fer res. Perquè què faran un, dos efectius enfront d'aquesta massa de persones, no? Evidentment, per seguretat, no poden actuar en aquell moment. Poca cosa es pot fer més enllà de, després, els companys de Artu, de l'Àrea Regional de Transport Urbà de Barcelona, doncs, que farà la investigació pertinent, que ja l'està fent, per tal d'identificar i practicar les detencions de les persones que han fet, que han provocat tots aquests fets, no?
Però és increïble, perquè fins i tot va més enllà que tota la raó, qüestió de la pèrdua d'autoritat, de, suposo, la manca d'efectius, tant de Mossos com dels vigilants al metro, però també, possiblement, Imma, no sé com ho penses, hem d'obrir un debat i una reflexió profunda sobre l'educació i sobre el civisme que hi ha a la ciutat per part de determinats grups.
Efectivament, això no només té una resposta policial o una resposta posterior judicial, no? Aquí ens hem d'asseure tots plegats, no? I tots els actors s'han d'implicar per veure quin és el problema i quina és la solució, no? I aquests fets que hem vist al metro de Barcelona, doncs els podem veure a qualsevol punt, i evidentment això el que denota és que tenim un problema en l'àmbit d'aquesta manca d'autoritat, aquesta manca de respecte pels valors, per la convivència. Evidentment això atenta, no?, contra tots i totes, no?
Clar, el problema és, per exemple, quan, perquè això reunien o la convocatòria era a través de xarxes socials i demés, i imaginem que això es pot detectar, però si es detecta, es pot parar o no? O no hi ha manera, no hi ha prou efectius per parar una cosa així?
Si tenim una massa de 300 persones o 200 persones o 100 persones al metro provocant uns fets, clar, nosaltres, en aquell moment, no podem actuar i provocar un mal major del que volem evitar, no? Mm. I a vegades, que per una qüestió de proporcionalitat, per una qüestió de que en aquell moment no hi havia cap dispositiu, no? Per exemple, tu acudeixes a un partit de futbol i hi ha un dispositiu, no?, en previsió, si és un partit d'alt risc, no?, doncs hi ha un dispositiu en previsió de qualsevol incident que pugui passar. Tu ja tens allà, no?, els grups de companys i companyes que estan allà a l'Ordre Públic preveient qualsevol incident que pugui haver, no? Però quan hi ha situacions sobrevingudes a una massa de persones, a vegades, per qüestions de proporcionalitat, és millor no actuar en el moment, sinó en calent, sinó després fer la investigació de manera ordenada, identificar les persones i després practicar les detencions oportunes. Sempre hem de valorar que no puguem tenir una reacció que provoqui un mal major del que pretenem evitar. Per tant, cal valorar cada situació. El que està clar és que no podem dotar la xarxa de transport o no ens podem permetre, no?, que la xarxa de transport públic no tingui, per exemple, personal suficient de vigilància privada, perquè, evidentment, aquests no haguessin pogut evitar el que va passar, per molt que haguessin estat allà 10 persones, no haguessin pogut evitar aquests fets, no? Però el que no podem és veure com s'estan produint en el metro de Barcelona, en el transport públic, doncs situacions d'autèntica violència i que els companys estiguin allà venuts. Mm. Com va passar el passat dia 18, repeteixo, on un company de seguretat privada va perdre un ull.
Quan els vigilants de seguretat del metro van detectar tot el tema, van avisar el cos de Mossos d'Esquadra, i agents de paisà i equips d'Ordre Públic, doncs, van identificar la sortida de les estacions a les persones i van identificar una quinzena de persones que estaven relacionades amb aquesta festa. Clar, en aquest cas, què passa amb aquestes persones identificades? Després hi ha un requeriment judicial, com va el tema?
clar, dependrà de cada fet delictiu que se'ls imputi, no? Si són qüestions administratives o són qüestions penals. Hi havia persones que estaven fent pintades al metro, però hi ha situacions que sí que poden constituir un acte delictiu i, per tant, després doncs, hauran de respondre jurídicament per això, no? Dependrà de cada cas. I el que està clar és que és important, no?, poder comptar amb aquestes imatges per poder fer la investigació corresponent. Segurament hauràs vist les imatges i moltes persones sí, sí. anaven amb la cara tapada, perquè això sí, aquestes persones acostumen sempre, no?, a intentar posar-li les coses difícils a la policia, perquè són persones, doncs, si em permets, no?, covards, que no donen la cara, que es dediquen doncs, a destrossar, a fer totes aquestes destrosses a les infraestructures del transport públic i després doncs, no donen la cara, evidentment.
No, evidentment, si van amb la cara tapada és que són plenament conscients de que van a liar-la, bàsicament, i que van a fer coses que fan mal en aquest cas. Bé, hi ha una investigació oberta per aclarar aquests fets, que identificar els autors de les pintades, l'organització, i hi ha una sospita sobre un rapero que des dels seus canals de xarxes socials va convocar. Veurem en què acaba tot això, però, ostres, penso que en aquest cas... Sí, que... sí, digues, perdona.
No, perdona, que el que està clar... és que, tot i que, evidentment, aquests fets segurament no s'haguessin pogut evitar, hem de tenir molt clar que hem de dotar de recursos també, com hem dit, vigilància privada, coordinació entre policia i seguretat privada, i també els companys que estan a l'àrea regional de transport públic, de transport urbà, dotar d'eines perquè puguin treballar, perquè puguin investigar, perquè, evidentment, això necessita una resposta. Imatges com la de l'altre dia necessiten una resposta... i, per tant, li hem de donar tolerància zero amb aquest tipus d'actuacions.
Imma, m'agrada molt parlar amb tu, tant de bo no parles tan sovint sobre aquests temes, que seria molt bona notícia, però... Imma Viudes, portaveu del sindicat s'ha fet molt de Mossos d'Esquadra. Escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada, molt amable.
Gràcies a tu.
I aquesta és la situació, i així són els protocols. Bé, canviem. De seguida parlarem de comerç, concretament el crit d'alerta que llança el comerç de Catalunya no és un crit nou, tot s'ha de dir, per la falta de relleu generacional i la burocràcia. De tot això en parlem de seguida aquí a COPE Catalunya i Andorra, arrere a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, no sé com teniu el fet de les vostres finestres. Espero que bé, però amb l'arribada del fred ja saps que no t'has de preocupar. No t'has de preocupar perquè les finestres modernes de Brico-Ventana Ponés doncs mantindran la teva llar càlida i acollidora. Brico-Ventana Ponés. Així que dona-li a la teva llar el confort que es mereix i renova les teves finestres amb Brico-Ventana Ponés. Brico-Ventana Ponés.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
La primera, la original, el comienzo de la saga.
Es la manera como sujetaba el maletín y su mirada.
Sí, va a bordo.
Es muy probable que lleve un artefacto explosivo dentro de su maletín. El artefacto explota. ¿Hay alguna posibilidad de que el avión lo soporte?
Aeropuerto. Vuelve la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Ijero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
En las rebajas del Corte Inglés ahora tienes mucho más, porque del 20 al 31 de enero hay un 20% de descuento adicional en una gran selección de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. No te las puedes perder. Las rebajas del Corte Inglés, ahora con un 20% de descuento adicional hasta el 31 de enero, en tienda web y app.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Crit d'alerta, que no és nou, del comerç a Catalunya. Falta de relleu i excés de burocràcia. Yolanda Canales, és la cançó que ja teníem més que sentida.
Sí, és, efectivament, no és la primera vegada que els comerciants fan aquest SOS a les administracions, però a la societat en general. D'una banda, asseguren que una gran... I tot plegat el que ha comportat és que una gran part del sector estigui cremat. La dificultat per trobar persones que vulguin treballar al comerç és alarmant, tot i que hi ha una taxa d'atur del 8%. Així va tancar Catalunya el 2024. Ja no parlem de la taxa d'atur juvenil. Això es deu a la falta d'atractiu del sector per als joves, sumat també a les dures condicions laborals i a la poca rendibilitat als negocis familiars. Aquesta situació, efectivament, s'agreuja amb l'excés de burocràcia, que absorbeix fins a 42 hores mensuals dels comerciants, que es diu aviat, i també la creixent pressió del comerç electrònic. I encara et donaré una altra dada que reflecteix tot plegat. En els darrers 10 anys s'han perdut a Catalunya uns 10.000 comerços, un 10% del total. I aquesta situació afecta de ple als barris. Demanen a les administracions que s'impliquin, que simplifiquin els processos administratius i que fomenti també la formació i polítiques que incentivin el relleu generacional. Però no només és cosa de l'administració. Aquí també hi ha un canvi sociològic, perquè les noves generacions prefereixen doncs, altres feines menys exigents, que no tinguin uns horaris, com es diu, tan sacrificats, fins i tot poder treballar al cap de setmana, o simplement volen un nivell de formació més alt que els permeti accedir doncs, a feines millor pagades. Però també hi ha hàbits, ja canvien els hàbits de consum. Sí, sí. Hi ha un procés de substitució de les dels petits comerços per les grans cadenes i els grans supermercats, i després està la compra online. Fas un clic,
i ja està, i ho tens a casa.
Ja t'ho porten a casa.
I ho tens a casa. Clar, és una tempesta perfecta, tot això, i insisteixo, no és la primera vegada que el comerç alerta sobre tot aquest tema, sobre el relleu, sobre l'espès de la burocràcia, sobre la dificultat per obrir un comerç i mantenir un comerç a Catalunya i Espanya en general, eh? En parlem amb el senyor Antoni Torres, que és president de Pime Comerç, per xerrar d'aquest tema. Antoni, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia. Encantat de saludar-te, com sempre.
Doncs pues mira, Antoni, et truco per parlar pràcticament del mateix, perquè, malauradament, és un tema que, ostres, és que no es resol. No hi ha manera de posar les ciments a tot això, eh?
Ai, sí, sí, sí. Mira, podem mirar-ho de dues maneres. Saps que jo sempre sóc mitjanament optimista.
Sempre és bo, això.
Hi ha una cara, sí? Que és... Tenim un govern que ha manifestat, ja des de l'anterior govern va començar, i aquest segueix, han tastat en solucionar-ho. Bueno, esperem i confiem en que ho solucionem. Espiem, confiem, i els que tinguin fe en que ho solucionarem. S'està treballant i jo crec que ho solucionarem perquè hi ha àmbits en què ja s'ha solucionat. Cara positiva, cara negativa. Del que em deies de la paperassa. Mira, dades. Una empresa petita, una micro, tipus un comerç o qualsevol micro, dedica al mes 41 hores de treball a omplir papers.
Ostres. Repeteixo.
41 hores de treball a omplir papers. Això són dades que hem tret d'enquestes que hem fet des de Pimec. Vale? Sigo. De cada 10 papers que et demana l'administració, 7 els té.
O sigui, és fer doble feina. És una feina que ja està feta.
De cada 10 papers que té, que et demana, 7 els té. Una gran empresa pot tenir un departament d'administració que es dedica a fer tot això. Un comerç té 2,7 persones, 2 persones. Si una persona té que dedicar 40 hores al mes a fer paperassa o a buscar papers per entregar que l'altre ja té, això és un factor d'ineficiència, de costos, que no té... Vamos, això és espectacular.
Sí, sí. Carai. Clar, i ja, però a partir d'aquí això com es soluciona? És que, perquè no, és que no estem parlant d'una cosa nova, no estem descobrint res. El problema possiblement és aquest, que és una qüestió de la que ja s'ha parlat moltes vegades, vull dir, no és nou.
El tema es soluciona, com tu has dit, posant recursos a l'administració i voluntat. No oblidem dues coses més. La legislació europea des de l'any 2015, repeteixo, 2015 negreta subratllat, obliga mitjançant una directiva que ja es diu Small Business Act, obliga a que els legisladors legislin primer pensant en petit. Aquí no s'està legislant en petit. S'està legislant pensant en gran. I allò es trasllada al petit. I tu tens qualsevol de les normatives, està pensada per una gran empresa, però quan la trasllades al petit és que el col·lapses. Clar. Aquesta és una. I dos, hi ha també una directiva que se'n diu 2x1, que consisteix en que cada normativa que tregui l'administració està obligada a retirar-ne en dos. Tampoc s'està complint.
Carai.
A Catalunya tenim el doble de legislació que altres autonomies. I a Espanya, en general, tenim molta més legislació que Europa. I Europa en té molta més que Estats Units o que altres entorns amb els que competim. Llavors, mira, com es diu? Un economista molt famós, que és el director de l'Observatori PIME, ara em surt el nom, m'hi catxis.
Pues ara...
La primera frase que diu, la frase diu: Estats Units innova, Xina fabrica, Europa legisla, Espanya complica i Catalunya eleva quadrat la complicació.
Sí. Clar, l'altre que elaborar també, a part de tot això, és el relleu generacional, que és el gran problema que hi ha pràcticament a tots els sectors. Quan parlem del sector primari, ara que parlem del comerç, del petit i mitjà comerç, ostres, això ja comença a ser preocupant, perquè aquí caldria estimular. Clar, un jove veu tot això que m'estàs explicant i diu, ostres... Pues no sé si me viene de gusto.
Se trobarà amb qualsevol iniciativa que emprengui,
Ja, no sé si me viene de gusto.
Bueno, mira, el tema del relleu generacional és un problema seriós, és un problema seriós. Però jo aquí diria diverses coses. Primer, endins i en fora, d'acord? Endins, cap al propi responsable del comerç. Quan tu comences a pensar en què vols deixar el teu comerç o el teu establiment, o la teva activitat, no ho pots pensar d'avui per demà. Bueno, pots pensar d'avui per demà, però si tu realment vols que el teu o la teva empresa o el teu comerç tingui relleu, això s'ha de pensar amb una mica de temps. A Pimec tenim un servei que és d'acompanyament per preparar el comerç i fer aquest relleu generacional endins, vol dir amb la pròpia família o a l'entorn, és a dir, algun dels treballadors o una empresa o un altre tipus de comerç ali, Però això no es pot fer d'avui per demà. Això s'ha de preparar. I s'han fet les coses ben fetes i això des de primer que acompanyem. Però s'ha de tenir la consciència de que no es pot decidir un sol d'aquí avui per demà o d'aquí per un any. No, s'ha de preparar amb
temps. S'ha de fer una certa previsió.
Correcte, perquè aquella persona que la vols animar o que vols escollir, doncs li has d'ensenyar, l'has de formar, etc. Això és endins. I a fora què ha de passar? A fora ha de passar que... al comerç tenim que ser capaços de transmetre una visió diferent. No podem sempre ser a l'assa dels cops. No podem ser l'assa dels cops. I com que som l'últim de la cua, de qualsevol procés sempre acaba amb un establiment, som a l'assa dels cops. Totes les ineficiències de la cadena acaben en l'últim, que és el que paga el pato. Clar, qui es transmet d'això? Es transmet que, ostres, no és atractiu, però jo posaré una altra vegada la cara positiva. Els horaris, el no sé què, el no sé quantos, no és atractiu. Vale? Perfecte, posem-me de l'altra cara. És una empresa, un comerç, un establiment, en la que tu ets el teu propi director. Uno. No està mal. Tu escolleixes les teves condicions de treball. No està mal. Tu decideixes si el vols estable o el vols fer créixer. Poso un exemple. El senyor que va morir de mango, i no tothom ha de ser mango, va començar amb un establiment d'un metre quadrat amb unes galeries al carrer Balmes. Un metre quadrat al carrer Balmes. I a partir d'aquí va arribar on t'ha arribat. Però podem posar moltíssims exemples. A Catalunya n'hi ha la tira d'aquest estil. I aquí diu, no, mira, jo aquest establiment a mi ja m'està bé, no vull créixer, vull fer aquest tipus de servei, ja m'està bé. Bueno, és una elecció personal. No totes les feines tu pots decidir on et col·loques, a on vols aspirar, aquest és un atractiu molt rellevant. Si vols utilitzar tecnologia, si no, si pim, si pam, tot això està a les teves mans. Quantes feines de les altres pots decidir tot això?
Clar.
No tantes. Aleshores, també té aquesta cara positiva els establiments de proximitat. Acaba sent un factor de cohesió social en el teu barri, entorn, generes activitat amb la pròpia comunitat. Tens una sèrie d'avantatges i una sèrie d'oportunitats que no et donen moltes feines. La gran majoria no te la donen.
Doncs senyor Antoni Torres, president de Pimec Comerç, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions i observacions que ens has fet. Molt amable.
A vosaltres.
Aquesta és la situació. I crec, Yolanda, que ho pot explicar més clar, més alt, però no més clar.
Sí, però també ens quedem amb aquest últim missatge positiu. És veritat, veient-ho així, tu pots decidir, no?, que cap a on tirar. Vull dir que això sí que és veritat, no sempre ens hem de fixar en el negatiu, els horaris, quin rotllo, decideixes no obrir dissabte. Llavors ja optes per altres opcions, no sé.
Ja ha dit el senyor Torres que és molt optimista i que ell sempre veu sempre una part optimista dins de tot això, Yolanda Canales, moltes gràcies.
Que tinguis
un bon cap de setmana. Bé, de seguida arribarem a la una i continuarem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros, i ja després entrats en migdia a COPE a Catalunya i Andorra, parlarem d'una xifra interessant i com podem ajudar davant de tot això. Cada dia, de mitjana, a Catalunya es roben 168 mòbils. De mitjana, parlarem de com protegir les teves dates i amb una empresa especialista en tot això. Arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros i torno de seguida per parlar de mòbils.